Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia amics i amigues, us parla Ignasi Miranda. Avui fa 102 anys que va néixer Sant Joan Pau II, el gran papa missioner, el gran líder moral que va reforçar els missatges de l'Església contra la guerra i va profetitzar la caiguda del Teló d'Acer, és a dir, el mur que separava l'Europa d'Orient de la d'Occident, com també la caiguda dels règims comunistes europeus. El pontificat de Karol Wojtyla és un dels més llargs de la història, 26 anys i mig, i el més viatger, amb visites a arreu del món i sense fronteres. L'Església i el món necessiten encara explotar més tot el llegat i els tresors de fe que ens deixa Joan Pau II, beatificat el 2011 per Benet XVI i canonitzat per Francesc el 2014. Va ser també el papa dels joves i de la nova primavera que espera l'Església oberta al món. Avui, si comparem tot això que comentem amb fets actuals, podem concloure que Joan Pau II ens diu encara molt. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i del Ferran Capdevila i el Pau Massip a la producció. També us explicarem que el papa, en una audiència amb un nombrós grup de representants de la família espiritual de Sant Carles de Foucault, ha defensat l'essencialitat i la universalitat de la fe del germà dels pobres i ha donat les gràcies en primera persona al nou sant perquè li va fer molt de bé, ha dit, quan era estudiant. A més, Punt Barcelona, una trobada anual que fomenta la cultura de l'encontre i el diàleg a la capital catalana, viu aquest cap de setmana, de la mà de Comunió i Alliberament, la seva 6a edició, des de divendres al vespre fins diumenge a la tarda a les Cotxeres de Sants. A més, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha criticat en una declaració oficial que el govern espanyol hagi reforçat, segons les seves paraules, la via lliure per avortar amb la nova llei aprovada ahir mateix. I un nom propi de l'actualitat és el de Paul Richard Gallagher, que ha viatjat avui com a enviat del papa a Leòpolis i Kiev, per buscar el diàleg i la pau a Ucraïna, com també per visitar la zona i la població afectada pel conflicte i traslladar la proximitat de l'Església Catòlica i del Papa a tota aquesta població. Aquests i altres temes fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Ha dit aquest matí que Déu prefereix una pregària de protesta que no pas una religiositat hipòcrita. Durant l'audiència general, dedicada novament a la gent gran, Francesc ha seguit amb la sèrie de reflexions sobre aquesta qüestió, principalment a partir del llibre de Job.
La catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios, que muchas veces se esconde en el silencio.
El pontífex ha destacat que Job és una icona de les situacions de patiment que tots vivim.
La història de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos, que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal.
I en una de les salutacions, el Sant Pare ha fet una crida a veure en el llibre de Job un full de ruta per a la nostra vida de relació amb Déu.
Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe.
i sobre el que ha passat aquests dies amb la pandèmia del Covid-19 i ara amb la guerra a Ucraïna, el bisbe de Roma ha reiterat que no podem justificar aquests excessos com una racionalitat superior de la naturalesa i de la història, com tampoc va beneir-lo religiosament com una resposta justificada a les culpes de les víctimes, pensant erròniament, ha conclòs, que ho poden haver merescut. D'altra banda, abans de l'audiència d'avui, el papa ha rebut un nombrós grup de representants de la família espiritual de Sant Carles de Foucault, que són aquests dies a Roma amb motiu de la canonització de diumenge passat. Francesc ha defensat l'essencialitat i la universalitat, ha dit, de la fe del germà dels pobres. Fins i tot ha donat les gràcies en primera persona al nou sant perquè li va fer molt de bé quan era estudiant. El pontífex ha comentat que en Carles de Foucault podem veure un profeta del nostre temps que va ser capaç de treure a la llum l'essencialitat i la universalitat de la fe. En aquesta línia ha afegit que Carles de Foucault, en el silenci de la vida eremítica, en l'adoració i el servei als seus germans, va escriure que mentre ens inclinem a posar en primer lloc les obres, els efectes de les quals són visibles i tangibles, Déu dona el primer lloc a l'amor i després al sacrifici inspirat per l'amor i l'obediència precisament derivada d'aquest amor. El Sant Pare ha conclòs que, com Sant Carles de Foucault, l'Església ha de tornar avui allò que és essencial i no perdre's en moltes coses secundàries, amb el risc de perdre de vista també la puresa senzilla de l'Evangeli.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2. Punt Barcelona, una trobada anual que fomenta la cultura de l'encontre i el diàleg a la capital catalana, viu aquest cap de setmana la seva 6a edició. Les sessions de la iniciativa, impulsada pel moviment Comunió i Alliberament amb l'ajuda de més de 120 voluntaris, es fan des de divendres al vespre i fins diumenge a la tarda a les Cotxeres de Sants. Des d'una voluntat de rigor i pluralitat, Punt Barcelona porta a l'espai públic temes relacionats amb els reptes dels nostres dies. Totes viuen 3 dies d'activitats per enfortir la cultura de l'acollida, entesa com el fonament de l'autèntic diàleg. Aquest esdeveniment cultural s'ha consolidat a Barcelona com un espai on es puguin afrontar des de diferents perspectives i sensibilitats els temes que afecten la convivència. Des del compromís cristià amb la societat s'ofereix una aportació a la construcció d'una nova cultura. Exposicions, testimonis, taules rodones, conferències, concerts i espectacles són les grans eines per dialogar i oferir propostes als reptes culturals, polítics i educatius del nostre temps. Lluís Bou, president de Punt Barcelona, va explicar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que la iniciativa vol ser una confluència de realitats diverses en un projecte compartit.
Jo crec que és urgent, potser més que mai, no?, Que entre tots intentem construir la ciutat comuna, no? L'entorn en què tots hi hem de conviure, i per això Punt Barcelona pretén ser un espai justament que afavoreixi això, no? Un espai de trobada, un espai de diàleg, de trobada sincera, honesta, i d'estar obert a diferents sensibilitats, opinions, experiències.
Lluís Bou va destacar que Punt Barcelona té el seu origen en la inquietud perquè unes quantes persones fomentin l'ajuda mútua entre preocupacions diverses.
Punt Barcelona va néixer ara ja fa 8 anys, és la 6a edició perquè vam estar obligats aquests 2 anys de parada, perquè per nosaltres és molt important la presencialitat, i neix això com de l'interès per construir un punt de trobada, no? Veient les necessitats que ens envolten, i un grup d'amics, molts de nosaltres pertanyem al moviment Comunió i Alliberament, doncs això, vam veure com la necessitat d'ajudar-nos, de sostenir-nos, per tal de poder afrontar els temes que més afecten la convivència i els temes que afecten també el canvi personal.
Lluís Bou ha destacat, a més, que la trobada d'aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants de Barcelona vol afrontar el gran potencial de solidaritat en aquesta difícil situació que vivim ara.
Moment difícil, un moment en què està creixent molt la necessitat, també en termes socials, en termes reals, i és, també volem això, no?, poder ser un espai on es visibilitzi la feina i la tasca que moltes entitats que n'hi ha estan oferint, no?, en aquests moments.
El president de Punt Barcelona ha comentat també que la dinàmica serà sempre participativa i que en paral·lel a la trobada general hi haurà activitats per a nens i nenes, el puntet. Tota la trobada parteix aquest any d'una frase de Cesare Pavese que diu que viure és començar sempre a cada instant. La trobada d'aquests tres dies tindrà primer una sessió divendres al vespre titulada El desafiament de Francesc, a càrrec del catedràtic Massimo Borghesi. Dissabte es parlarà de totalitarisme a partir del pensament de Hannah Arendt, de l'actual pandèmia, de les tecnologies de la informació i de l'educació a partir de dues mirades. A més, el dia es completarà amb una vetllada musical. Finalment, diumenge, Punt Barcelona es completarà, abans de l'Eucaristia final, presidida pel bisbe Xavier Vilanova, amb una reflexió sobre la idea de tornar a emprendre camins i la presentació del testimoni del cirurgià Enzo Piccinini, a partir de la visió d'un amic seu. A la trobada, que és oberta a tothom, és possible apuntar-se a través del web puntbarcelona.cat. Recordem, a més, que el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha criticat en una declaració oficial feta pública ahir a la tarda que el govern espanyol hagi reforçat amb la nova llei aprovada ahir la via lliure per avortar.
Nos parece una mala noticia que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto. Es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre. Desde que se aprobó la primera ley que trata de regular el aborto, llamado interrupción del embarazo, en nuestro país, los avances de la ciencia nos hacen poder afirmar con toda fuerza que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida.
El portaveu dels bisbes ha defensat el treball de l'Església i de la societat en positiu per ajudar les dones embarassades i defensar la vida en totes les etapes.
Por eso es tan importante que como sociedad, como Iglesia también, demos un paso adelante en la propuesta de la defensa de la vida, en la acogida de la nueva vida, en el apoyo a las madres embarazadas que sufren cualquier tipo de dificultad. Una sociedad que defiende la vida desde el seno de la madre, pasando por todas las peripecias vitales hasta el momento final de la muerte, muestra la salud moral de una sociedad y la esperanza en construir un futuro de bien común.
Aquesta veu de l'Episcopat s'ha sumat a altres de l'Església que hem recollit des de Ràdio Estel i que coincideixen en qualificar d'imprudent que es permeti l'avortament a noies de 16 i 17 anys sense el consentiment dels pares.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
3 minuts i seran les dues. Paul Richard Gallagher ha arribat avui com a enviat del Papa a Leòpolis i Kiev. Ha arribat a Ucraïna per visitar aquestes dues ciutats i buscar el diàleg i la pau a Ucraïna. La missió del secretari de Relacions amb els Estats vol servir per expressar la proximitat a la població afectada pel conflicte, visitar els llocs de la guerra i portar aquesta proximitat del Papa i de la Santa Seu. Un missatge en el compte de Twitter de la Secretaria d'Estat presenta aquest viatge també com un gest per commemorar el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques amb el país de l'est europeu. A Leòpolis, Gallagher es reunirà avui amb Igor Vorsniak, arcabisbe greco-catòlic d'aquesta diòcesi, i també visitarà aquesta tarda un centre d'acollida a refugiats. I els bisbes de la Tarraconense estan reunits des d'ahir fins avui al Santuari de Loreto de Tarragona. Entre altres temes, tracten la memòria de Càritas Catalunya, la classe de religió, el projecte evangelitzador de l'Acció Catòlica i qüestions sobre el primer anunci, així com les immatriculacions o l'atenció religiosa als hospitals. Fins aquí aquesta edició d'Actualitat Religiosa al migdia. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, aquí a prop de tu, i a 8:00, a Camins. Fins després!
Ser de la Mare de Déu. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana expliquem que el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Badell, en les últimes voluntats, va demanar de ser enterrat al santuari de Nostra Senyora de Gràcia de Llucmajor. Tenir el Toni al santuari de Gràcia és un regal, ens confia Joan Badell, germà del bisbe Toni.
Quan repassàvem les darreres voluntats, i m'ha dit que t'apareix, dic, és que jo crec que no m'ha posat el millor. O sigui, que llavors que qualsevol llum major si pogués triar, en vez d'estar en el cementeri, clar, estar allà, trobar la Mare de Déu amb aquestes vistes, això és un privilegi, no? I si jo estic aquí, per la problemàtica que hi ha, que el santuari està tancat, que això, perquè l'Ajuntament i l'Obispat no se posen d'acord, si jo estic allà, serà una de les raons després que hauran d'arreglar això, sí.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.